COPE Catalunya i Andorra.
Què tal? Molt bon dia. Benvinguts al Duros a quatre pessetes a les sintonies de COPE Catalunya i Andorra, el vostre programa econòmic setmanal. Anem a assabentar-nos de quines coses passen pel món que acaben doncs, afectant a les nostres butxaques. I parlarem, doncs sí, de l'espanyol, no perquè el director d'aquest programa, que és un perico confés fins a la mèdula, ho hagin posat així, sinó perquè l'actualitat mana i el Club Blanc i Blau està fent 125 anys. Parlarem d'una iniciativa al voltant i també, doncs sí, de l'etern problema de l'habitatge. Avui veurem què passa a l'Ajuntament de Barcelona amb aquest tema, si a la nostra ciutat s'està construint tot el que s'hauria de construir o no. Anem a veure si venen bones notícies per la gent que busca pis o no. I li preguntarem a algú que està dins de l'Ajuntament. I també d'energia. Es pot produir una nova apagada? Hi ha risc de que això torni a passar? Perquè les energies renovables doncs, sembla que no acaben d'arribar. També hi ha intenció de tancar nuclears. Fins a quin punt afecta això a l'encariment de l'energia? Fins a quin punt això pot ser perillós de cara que es produeixi una nova apagada? I també ens fixarem en un cas econòmic, polític, mediàtic, que ens té tots enganxats, que és el judici al fiscal general de l'Estat. Per què passa això? Què està passant? Hisenda té molt a veure i en parlarem amb un expert en economia, un periodista econòmic de capçalera que ens acompanya habitualment aquí al Duros a quatre pessetes. Tot això i més, els propers 60 minuts de ràdio en clau econòmica. Vinga, aneu passant, que comencem.
Duros a quatre pessetes.
I anem a parlar d'habitatge, anem a parlar dels temes estrella dels que parlem sempre perquè els problemes continuen i trobar un habitatge ja comença a ser una missió impossible per gent de qualsevol edat. És que el darrer ple municipal de la setmana passada es va tornar a debatre sobre la reforma o la eliminació de la mesura del 30% d'habitatge protegit que havia aprovat el govern de l'alcaldessa Colau l'any 2018. Tenim en línia el senyor Daniel Cirera, ell és president del PP de Barcelona i president del grup municipal del Partit Popular a l'Ajuntament. Senyor Cirera, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia, què tal?
Escolti, què els ha portat a impulsar aquesta reivindicació?
Bé, doncs la necessitat de que a Barcelona es comenci a construir. Fa ja 7 anys que, com vostè explicava ara, el govern municipal de la Colau, recordo que amb el suport de tots els grups municipals, excepte el Partit Popular, van aprovar aquesta mesura, no? Que significa doncs, que un 30% del que es construeixi per part de promotors privats sigui considerat habitatge social. Això el que ha fet és paralitzar la construcció d'habitatge a la ciutat de Barcelona. De fet, en aquests 7 anys només s'han construït 26 habitatges d'aquestes característiques socials. Com a conseqüència d'aquesta mesura, els promotors, els constructors, prefereixen construir en uns altres llocs i no a la ciutat. I per això hem demanat que una mesura que tothom coincideix que no ha estat efectiva, però que sembla que no volen treure, doncs que es tregui i que puguin començar a construir per abaratir el preu de l'habitatge.
Home, 26 habitatges en 7 anys, els números canten, sembla ser que no ha funcionat massa això. Diu vostè que la mesura ha estat un fracàs, que ha frenat la promoció. Ens podria concretar com ha afectat el sector de la construcció, a la inversió privada?
Bueno, el que ha passat és que simplement els promotors han decidit construir en un altre lloc. És a dir, quan tu has de perdre un 30% del que inverteixes a fer una política social que hauria de fer l'administració, tu prefereixes construir, ja no dic a Madrid, a València o a un altre lloc, prefereixes construir a Hospitalet, prefereixes construir a Cornellà, a Badalona, a llocs on no existeix aquesta restricció. I, per tant, això ha paralitzat la construcció d'obra, ha fet que cada vegada doncs, bueno, tenim solars que es pot construir i no es construeix, no es rehabilita, perquè la rehabilitació també està afectada per aquesta reserva del 30%, i per tant els promotors prefereixen anar a un altre lloc. No es construeix, al no construir-se hi ha poca demanda i, per tant, els preus pugen, que és el que està passant.
Els preus, sens dubte, que estan disparats. No sé a qui atribuiria vostè que una mesura que pretenia generar habitatge, crec que es pot dir que hagi generat l'efecte contrari, exactament el contrari del que pretenia.
Bueno, en general, totes les mesures que està aplicant tant el govern municipal com el govern de la Generalitat, com el govern d'Espanya, tots en mans de l'esquerra, totes les mesures que fan, el que estan provocant és l'efecte contrari. Cada vegada els preus de l'habitatge són més cars. A Barcelona, any rere any, pugen els preus perquè no es construeix. El topall dels preus dels lloguers el que fan és que la gent decideixi lloar a aquelles persones que més recursos tenen, a parelles que tenen els dos ingressos, la gent que té problemes, que són vulnerables, ja no, la gent prefereix no llogar-los amb aquestes mesures de que si deixen de pagar no els pots fer fora del pis i, per tant, bueno, és un drama, és un drama.
El problema està clar. Anem a intentar parlar de solucions, senyor Cirera. Vostè proposa obrir una taula de treball conjunta per acordar una nova estratègia al tema d'habitatge. Quins haurien de ser per vostè els primers punts d'aquest acord?
Bueno, el que hem de fer primer de tot és eliminar aquesta reserva del 30%. Després, rebaixar el preu dels impostos que afecten a la construcció. En tercer lloc, facilitar que els tràmits burocràtics per construir hi ha districtes a Barcelona que per donar una llicència d'obres es pot arribar fins als 1.000 dies. Wow. Perquè et donin la llicència. 1.000 dies són
3 anys.
És una autèntica barbaritat. No? Això passa, per exemple, a Nou Barris. I, per tant, i el que hem de fer també és posar sol a disposició de promotors. No? L'Ajuntament de Barcelona pensa que només és bo que construeixi amb diners públics. No? Nosaltres el que diem és que hi ha molts solars que depenen, que són de l'Ajuntament, que són municipals. El que hauria de fer el govern municipal és posar-lo a disposició de promotors privats perquè construeixin habitatge social, el gestionin durant 50 o 70 anys, per tant, això no ens costaria res als barcelonins, i una vegada passin aquests 50 o 70 anys de tenir gestionats habitatges socials que han construït promotors privats, retornin a l'Ajuntament. Per tant, l'Ajuntament no per la propietat del sòl i a sobre s'ha fet habitatge social per persones que ho necessiten i als 50 o 70 anys aquests habitatges tornen a l'Ajuntament de Barcelona i per tant crec que és una forma fàcil de fer habitatge sense que ens costi un euro o un duro, ja que és el nom del vostre programa, als barcelonins.
Sí. De fet, vostè ha denunciat que l'Ajuntament té 38 solars buit, 39 edificis ocupats. Creu que hi ha una manca de gestió, un desinterès polític per part d'aquest govern municipal?
Miri, jo en realitat el que crec és que no volen construir. I sé que dit així sembla molt, molt, molt bèstia, no? Molt fort, perquè el problema de l'habitatge, el senyor alcalde se'n va per Europa fent una aliança de ciutats a favor de l'habitatge, però quan nosaltres diem, per exemple, que un cine ocupat que està a Sant Andreu, a la Cinètica, el compri per construir habitatge, ens diu que no. I ens diu que no a posar en marxa aquests 38 solars que té sense construir, que podien fer 2.300 pisos.
Déu-n'hi-do.
I no volen fer simplement perquè això es comporta doncs, després fer serveis, fer centres d'atenció primària, fer centres educatius i, per tant, això són molts diners. I en el fons, cregui'm si li dic que darrere de la no construcció hi ha la manca de voluntat política de després doncs, fer tot el que és la, diguem, la infraestructura que necessita una ciutat que creix.
Una infraestructura que es necessita com respirar, cada vegada el problema de l'habitatge està més enquistat, però que no acaba d'arribar. De fet, vostè fa una crida a la responsabilitat, apela directament a l'alcalde Collboni, al grup de Junts. Ha rebut alguna resposta formal a aquesta carta?
Sí, la resposta que he rebut és que no estan per la tasca.
Ah.
Ells el que volen és modificar la reserva, no la volen treure, volen modificar-la perquè en lloc de que els promotors hagin de cedir els pisos, el 30% dels pisos, el que hagin de fer és donar a l'Ajuntament el 30% del cost, és a dir, una mena d'import revolucionari que en el fons limita igualment, és a dir, el promotor li dona igual pagar un totxo que pagar un diners. El que no vol és pagar aquestes quantitats. I el que jo he demanat és, bueno, mentre no ens posem d'acord, eliminem la mesura, però permetem que durant els anys que queden fins a properes eleccions es pugui posar en marxa habitatge a la ciutat de Barcelona i després, quan els ciutadans parlin, a les municipals, doncs ja veurem per on hem d'anar. Però jo crec que una mesura que tothom reconeix que no ha funcionat, el millor és reconèixer que t'has equivocat i treure-la.
De fet, Barcelona va tenir com a alcaldessa la senyora Ada Colau durant anys, ara el senyor Collboni. Ha canviat alguna cosa?
No ha canviat res, però fixi's vostè una cosa. El problema ja no és que la senyora Colau ha estat substituïda pel senyor Collboni, és que el principal grup de l'oposició, en aquest cas Junts per Catalunya, en això els hi dona suport. I, per tant, només està el Partit Popular demanant que totes aquestes traves que s'han posat a la construcció d'habitatge es treguin.
Per acabar, senyor Cirera, li demanaria quin missatge li donaria als barcelonins que busquen un pis i que no se'n surten.
Bueno, els demanaria paciència i que confiïn que ben aviat a Espanya podrem tenir un govern que tregui totes aquestes traves legals que fan que no es pugui construir i que ja sé que és una mica poc esperançador perquè encara queden 2 anys per les municipals, un any i mig, però els hi puc ben assegurar que si de mi depèn, en el proper mandat es remouran totes les traves que hi ha perquè es pugui construir habitatge. Perquè l'única forma de que els barcelonins puguin accedir a l'habitatge és construir i construir molt, perquè amb més oferta baixin els preus dels pisos.
Doncs seguirem de prop aquest problema que afecta cada vegada a més gent, i ja no només joves, sinó gent de totes les edats. Moltíssimes gràcies per explicar-nos avui aquí al Duros a quatre pessetes, senyor Daniel Cirera, president del grup municipal del PP a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies, una abraçada.
Moltes gràcies a vostès.
A COPE Catalunya i Andorra, Duros a quatre pessetes.
I deixem que parlem de l'Espanyol, perquè coincidint amb el seu 125è aniversari, s'ha presentat a la Televisió de Barcelona, BTV, un programa setmanal que es diu Pericos a les Cassoles, i avui volem parlar amb el seu creador i amb el seu director, el Joan Renom. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Doncs benvingut al Duros a quatre pessetes.
Gràcies, home.
Escolta'm, de què va aquest projecte?
Bueno, aquest projecte el que hem fet és una mica fer un mix entre el món gastro i el món de l'Espanyol, no? Hem anat a buscar 7 restaurants diferents, pericos, de Barcelona i un de l'àrea metropolitana, on els seus chefs o cuiners, vull dir, i ara no em surt la paraula, o els propietaris són pericos, diguéssim, perquè no tots són xeps. I llavors el que hem fet és que allà els hem fet una espècie de concurs on han hagut de fer un plat commemoratiu d'un moment important d'aquests 125 anys d'història de l'Espanyol. Val? Llavors el que hem fet és portar-los allà a 3 persones que hagin viscut aquell moment històric. Llavors, juntament amb Edu de Valle, el que hem fet és repassar aquell moment històric a la vegada que s'anava veient com es anava cuinant el plat.
És a dir, és un programa de cuina, de futbol, mig-mig, no?
Mig-mig. És una fusió entre les dues coses. Val? Està molt bé, és molt amè i molt, molt entretingut i molt, molt interessant.
Escolta, deixa'm fer-te una pregunta una mica provocativa, si vols. L'Espanyol ven?
Home, jo crec que sí. L'Espanyol està calculat que la seva massa social són a la vora dels 400.000 seguidors repartits per tot Catalunya i l'Estat. L'Espanyol és un dels clubs històrics de la Lliga, de fundadors de la Lliga. Val? És un dels 5 equips que ha estat més temporades a primera divisió, amb un total de 89 temporades. I després és un club que, si mirem una mica les seves xarxes socials, és un dels clubs més punters, per tant, pot vendre, clar que pot vendre, segur que sí.
I creus que està una mica, potser, maltractat a vegades pels mitjans de Catalunya?
Home, sí, això no ho podem...
Que és inevitable la comparació amb el Barça?
Exacte, no, què passa? Que, doncs, en el món del futbol, doncs, ja a l'Espanyol li toca viure l'ombra d'un gran monstre i a nivell marketingià, doncs, aquest monstre és la marca dominant i que sempre aquesta marca dominant farà el possible per deixar-te els mínims espais, sempre intentarà ocupar-ho tot i tu amb la teva estratègia has d'intentar aconseguir fer-te un lloc i això sempre és complicat, no? Però, bueno, jo crec que l'Espanyol està en el bon camí en aquest aspecte.
Home, i més aquest any, no? Que van força, estan força amunt a la Lliga.
Bueno, sí, en el fons és dur sempre, no? O sigui, ja pots fer 50.000 campanyes de màrqueting que si la piloteta no entra, sí, saps? O sigui, i la gran campanya de màrqueting sempre direm el mateix, no? És que la pilota entri, que l'equip guanyi, llavors ja per defecte ja es converteix tot molt més en una altaveu, no? Uh-huh. I aquesta és la realitat del futbol, no de l'Espanyol, de la majoria d'equips de futbol, vaja.
Sens dubte, sens dubte. Joan, tots els capítols són a Barcelona?
Són a Barcelona menys un, que és a Castelldefels, uh-huh, que és a l'àrea metropolitana. Bueno, la intenció és que, lògicament, com que Barcelona Televisió es veu a l'àrea metropolitana, doncs uh-huh, ho hem hagut d'acotar aquí. Això no vol dir que no fos un programa que no es pogués fer a tot Catalunya, inclús a la resta de l'Estat, perquè mentre hem estat rodant el programa hem tingut ofertes de restaurants de l'Empordà, de Granollers, de dir, home, doncs, si voleu... El que passa que, clar, una mica jo entenc que l'estratègia també de la Televisió de Barcelona és primer donar altaveu als restaurants de Barcelona, no?
Uh-huh. I esteu cuinant un programa a TV3 o a 2CAT?
No, de moment no, ja ens agradaria, ja ens agradaria perquè estic segur que podríem arribar a molt més junts. S'ha fet un programa, que també l'he fet jo, que es va fer TV3 en el seu moment, que es deia El meu club, la meva vida, però que era un programa totalment diferent, que era més enfocat a l'aficionat. I aquest és més enfocat, doncs, diguéssim, a la història del club, saps? I de moment ja et dic, tant de bo, tant de bo es poguessin fer noves temporades d'això i pogués tenir més recorregut, però a hores d'ara no està plantejat, la veritat.
Uh-huh. Es parla d'un club de futbol, d'un establiment emblemàtic d'hostaleria... En fi, jo suposo que s'intenta crear un vincle emocional molt fort, suposo també perquè s'enganxi al programa gent que no sigui perica, no?
Bueno, evidentment, també abarquem una part de gent que li pugui agradar el territori gastro, perquè també et dic que el programa està molt ben cuidat, està molt ben realitzat, ho ha realitzat el Ferran Miret, que és un nano amb molt de talent i que ha fet realment que els plats t'entrin ganes de menjar-los directament quan els veus com els cuinen i tal, i crec que això és una mica el gran què del programa, no? Que, uh-huh, que s'ha tractat amb molt de carinyo, s'ha fet per pericos i amb molt de carinyo, i el que fem és que jo crec que si algú el veu i el mira, encara que no sigui aficionat a l'Espanyol, doncs s'hi pot enganxar. També són programes que estem parlant de 25 minuts, no? I molt amè, on ja és el que dic, tractem el tema gastro i a la vegada l'Espanyol de manera combinada, i són molt, programes molt fàcils de passar, vaja.
Uh-huh. I escolta, ja que tenim en línia, tu ets un gran expert en publicitat, deixa'm que et pregunti la importància ara mateix de que un programa es viralitzi a xarxes, no? Vull dir, la comunicació ha canviat moltíssim.
I tant, i tant. I de fet, a vegades inclús la gent el mira més un cop estan plantejats a la pàgina web o a les plataformes, uh-huh, que no pas en directe, perquè doncs, en directe la gent... La manera de consumir la tele ha canviat molt, no?, en els últims anys, i ara funciona diferent. La gent, ja et dic, s'ho mira quan vol o quan pot, no? Uh-huh. Llavors, aquí les xarxes tenen un gran què. Nosaltres el Departament de Comunicació de BTV, que a través de la Patricia Araqué està fent molt bona feina, saps, donant molta cobertura al programa, ells han apostat per això i és d'agrair. Agraeixo també a la Georgina Ferri, la directora, que tot i no sent de l'Espanyol, perquè s'ha de dir, no és de l'Espanyol, ha volgut obrir... Sí, sí, és així, és normalment la normalitat, no? Trobar-te gent que no sigui de l'Espanyol. Pues ella sí que era molt conscient de que l'Espanyol és de Barcelona, és un club de Barcelona, i que mereixia també la seva quota, i la veritat és que des de BTV ens estan ajudant molt. També hi ha el tema, de que els propis protagonistes, uh-huh, també donen bola a xarxes del seu propi programa, i és gent que té molts seguidors, no? Uh-huh. Llavors, una mica una cosa i l'altra fa que el programa es vagi viralitzant.
Sens dubte. Joan, un espanyol que celebra 125 anys en un temps com aquest, en què les empreses duren poc, que les marques neixen i moren a una gran velocitat. Què fa que una institució duri tant de temps? Quin futur creus tu que té l'Espanyol?
Home, aviam, jo crec que el que fa que una institució duri tant de temps, sobretot, és l'aficionat. L'aficionat de l'Espanyol és un aficionat molt fidel, és un aficionat molt compromès, és un aficionat que no dona les esquenes al club, inclús en els pitjors moments, saps? Mm-hmm. Inclús estant a segona, hem tingut assistències al camp de Cornellà, que realment increïbles, no? Bueno, i després a nivell de futur, home, ara tenim una nova propietat, una propietat que crec i tinc entès que ve amb moltes ganes i que té molt expertise en el tema de futbolístic i esportiu. Són persones molt, molt, molt capacitades per poder vendre sponsoritzacions i aconseguir nous patrocinadors de l'Espanyol, que vulguis i no, això farà un increment d'ingressos atípics que permetrà també a l'entitat anar evolucionant. I jo estic esperançat, ja et dic, amb aquesta nova propietat, que crec que tenen les idees molt clares i que això farà que l'Espanyol definitivament faci el salt que tots volem que faci, no?
Li caldria un pla de màrqueting per l'Espanyol? Tu el faries si te l'encomanen?
Home, el faria encantant, no? Però sí que sóc conscient que l'Espanyol té un departament propi de màrqueting i de comunicació on hi ha gent molt bona i molt, molt, molt ben qualificada i que suposo que amb la suma d'aquesta nova propietat i que també portaran els seus responsables, entre tots crec que faran un bon pla de màrqueting i aconseguiran els objectius que s'ha d'aconseguir. També em reitero en el que he dit abans, al cap de la fi, el millor pla de màrqueting per a un equip de futbol és que la pilota entri, no?
I tant.
Perquè llavors en parla tothom, surts a tots els mitjans i tal. Llavors, partint d'aquesta base, també està bé que es vagi fent una imatge de marca i es vagi mantenint una imatge de marca, que jo crec que l'Espanyol ja la té potent, però bueno, aquest cap de setmana mateix fan una nova acció al camp de l'Espanyol, que és la que els jugadors surten amb 11 gossos d'aquests que estan per adopció, i això són un tipus de campanyes que estan fetes internament i que donen molta repercussió en el club, no? Després aquestes imatges surten a nivell mundial. I, bueno, és anar buscant una mica aquestes coses que facin que la marca espanyol cada vegada sigui més potent.
I, a més, si a l'Espanyol les coses arriben bé, el senyor Joan López Alegre està més content, que és el director d'aquest programa.
I tant. Gran persona.
I molt, molt perico, eh? I,
molt, molt, molt.
I d'aquells que comporta amb orgull i sense amagar-ho en absolut, eh?
Totalment. Ho portem els dos. Nosaltres, l'Espanyol ens ha trobat. En aquesta vida l'Espanyol ens ha trobat i la veritat és que li estic molt agraït de tot el que fa per nosaltres.
Joan, com quedarà l'Espanyol al final d'aquesta lliga? Vinga, mullat.
Bueno, jo, agafant el testimoni de Sánchez Llibre, que ell diu que creu que aquest any ens classificarem per la Champions. Tant de bo. O sigui, em moro de ganes de sentir l'himne de la Champions pels altaveus de l'estadi, saps?
Sí, sí, sí.
És un somni d'aquests que dius. Després arribaràs més lluny o menys lluny, no? Però com a mínim, o sigui, hi ha hagut equips, per mi, similars a l'Espanyol, inclús més modestos, que estan jugant Champions, no? O sigui, crec que l'aficionat de l'Espanyol s'ho mereix, que alguna vegada puguem anar d'allò, i tant de bo sigui una de moltes després, no? Que el club s'afianci sempre, està lluitant per Europa, i perquè jo m'emmirallo una mica, tot i que és un altre gegant, amb l'Atlètic de Madrid, no? No deixa de ser un segon equip d'una ciutat gran, on al costat també té un altre monstre, que és el Real Madrid, però han sabut fer les coses d'una manera i ara estan allà, i cada any és indiscutible que, o sigui, si no van a Champions és un fracàs per l'Atlètic de Madrid. Doncs sí, a mi m'agradaria que algun dia l'Espanyol, tenint en compte que Barcelona és la segona ciutat més gran de l'Estat, doncs que, ostres, que l'Espanyol també tingués un paper així, saps? Crec que és possible. O sigui, i si crec que aquestes persones, Alan Pace, ha vingut a l'Espanyol és perquè li ha vist el potencial de creixement i que hi creu, saps?
Pericos a les cassoles. Joan Renom, moltíssimes gràcies per explicar-nos aquí al Duros a quatre pessetes.
A vosaltres, moltes gràcies.
Duros a quatre pessetes.
Seguimos en COPE, seguimos en Duros a cuatro pesetas. Vamos a hablar de energía, vamos a hablar de la energía renovable, porque la Generalitat ha anunciado que el plan territorial sectorial para la implantación de estas energías renovables se retrasa, que no se llevará a cabo hasta 2027. Vamos a hablar con un experto en el tema, con Rafa Alcalá, él es socio cofundador del grupo Trébol Energía. Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Oye, ¿qué significa esto? Gracias por estar aquí en el Duros a cuatro pesetas. ¿Qué significa esto de que este plan se retrasa, que llegará en el 2027?
Bueno, lo que ha decidido la Generalitat es no implantar estas medidas para facilitar el uso de energías renovables en la generación dentro del territorio catalán. Y esto pues va a retrasar evidentemente que las licencias y las actuaciones que necesitan los promotores de este tipo de generación pues se vean retrasadas porque necesitan la autorización de la Generalitat para,
claro,
para la instalación de esta, del uso de estas energías.
Se habla mucho de estas energías renovables. Bueno, los datos nos dicen que actualmente la energía renovable solo cubre el 15% de la demanda en Cataluña. ¿Es posible consumir energía verde como prometen muchas empresas con este tanto por ciento tan bajo de producción renovable?
Bueno, pues esto...
me ha gustado esa risilla, ¿eh?
Sí. claro, porque aquí hay una realidad y es sí. La respuesta es sí, aunque parezca que es,
¿sí?,
que es poco, pero solo a nivel contractual, es decir, no a nivel físico. En Cataluña, por ejemplo, no se produce suficiente energía verde como para suministrar todo el volumen de energía que se consume dentro del territorio. Pero ¿qué sucede? Que las empresas pueden ofrecer el 100% de su energía verde gracias a las garantías de origen, que es un mercado regulado que no depende de dónde se produce la energía, sino de que se produzca dentro del territorio nacional.
Uh-huh.
Es decir, siempre que se produzca dentro del territorio nacional con consumos, con generación de energía renovable, tú puedes comprar o te pueden ofrecer esta energía 100% renovable para el uso que haces. Entonces, siempre se puede consumir energía verde en el papel, pero uh-huh, no en la realidad.
Claro.
Es decir, Cataluña puede consumirlo, pero no de la red, sino en el papel.
De hecho, este plan reduce el terreno dedicado a instalaciones de energía renovable, que ya era poco, lo reduce del 2,5% al 1,2%. ¿Se puede reducir el terreno, también cerrar nucleares y que todo esto no afecte al suministro?
En Cataluña, claro, pues estamos hablando de esto de Cataluña.
Ajá.
No debería haberse afectado el suministro por este punto, ya que la gestión la lleva Red Eléctrica de España. Ya sabemos todo lo que pasó hace unos meses, uh-huh, en mayo.
El famoso apagón.
En abril-mayo. Entonces, sucede que la gestión de la red eléctrica es nacional. Entonces, no digamos que simplemente por reducir esto pueda haber una afectación al suministro real, pero es una receta para el déficit. O sea, decir, reducir renovables o el terreno de renovables y la nuclear en Cataluña, que representa más del 50% de la producción aquí, pues esto nos va a llevar a una dependencia de otro tipo de tecnologías que va a hacer encarecer el precio. La afectación al suministro, por suerte, no depende solo de Cataluña, uh-huh, sino que estamos dentro de un sistema nacional, donde ya hay otros problemas también afectando y que se están trabajando para solucionarlos, porque también puede haber otro posible apagón si no se toman las medidas necesarias.
Sí, por eso te quería preguntar. Oye, el retraso de este plan, se habla también de cerrar nucleares. ¿Todo esto puede derivar en que tengamos otro gran apagón o que estos apagones acaben siendo algo que pase pues con cierta frecuencia o fue algo puntual que no se va a volver a repetir?
Espero, como usuario de la red, que no se vuelva a ocurrir. Pero sí que es verdad que hablando con la gente de Red Eléctrica y gente uh-huh, del mercado que está en este sistema, hablan de que hay una serie de ineficiencias dentro de la red, hay que reforzarlas. Están bastante preocupados porque existen estas mismas, digamos, sucesos que pasaron en el pasado, están volviendo a suceder y lo están intentando solventar. Pero sí que es verdad que el desajuste entre nucleares, renovables y cómo interactúa con la red, bueno, pues podría llegarse a dar, lo que pasa es que están reforzando con el gas. Por eso, desde que ocurrió el apagón, el gas, el suministro del gas ha subido, que es lo que te da seguridad en el suministro. ¿Qué sucede con esto? Encarecimiento del precio, sobre todo en las horas más... menos diurnas, y esto pues se ve en un efecto donde ha subido el precio de la electricidad en un porcentaje bastante elevado.
Bueno, de eso se quejan los ciudadanos, ¿no? Que no hace falta ser un experto en energía como tú para ver que la factura de la luz, pues primero, lo difícil que es entenderla, que se necesita un traductor para entenderla del todo. Y segundo, que no para de subir. ¿Este retraso en este plan puede todavía encarecerla más? ¿Hay solución a esto? ¿Se puede abaratar la energía, Rafa?
La respuesta sería sí, pero con una estrategia muy clara. Mucha más inversión en renovables, baterías que apoyen estas renovables, porque sin esto no se va a poder conseguir, autoconsumo y un camino hacia la transición energética. Es decir, no hay soluciones mágicas.
Claro.
La energía barata se va a conseguir con planificación, inversión y gestión inteligente de la demanda. Estamos esperando que se aprueben los mercados de capacidad. Estos mercados de capacidad lo que va a permitir a ciertos usuarios que consumen energía que participen en la gestión de la energía de la red. Es decir, que un consumidor podrá dejar de consumir, con una serie de requisitos, son consumidores, grandes consumidores, podrá dejar de consumir para aportar esa energía a la red y que no haya este tipo de sucesos. Uh-huh. Con esto se abarataría, en teoría, el precio de la factura. Entonces, la mejor eficiencia energética siempre es el kilovatio más barato que existe. Entonces, necesitamos esa visión a largo plazo con una integración de renovables con gestión inteligente de la demanda para abaratar el precio de la energía. Se puede, pero hay que hacerlo.
Pues ojalá te oiga quien te tenga que oír, quien tenga que tomar estas decisiones, porque sería una muy buena noticia. Bueno, pues hemos querido hablar también de energía, de algo que nos afecta a todos, que afecta a nuestro bolsillo. Rafa Alcalá, socio del grupo Trébol Energía, muchísimas gracias por explicárnoslo aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Nada, a ti, un placer. Un saludo a todos.
A COPE Cataluña y Andorra, Duros a Cuatro Pesetas.
Duros a Cuatro Pesetas, sintonía de COPE. Vamos a hablar, bueno, yo no sé si esto es política, es economía, es no sé qué pasa, pero en este país nuestra capacidad de sorpresa parece no llegar a su fin nunca. Porque esta semana estamos asistiendo a algo inédito, como es el juicio al fiscal general del Estado. Un fiscal general del Estado que está siendo juzgado por un presunto delito de revelación de un acuerdo entre un particular y Hacienda. Vamos a hablar del tema con Bernat García, él es director de Economía Digital. Bernat, buenos días.
Buenos días, Jordi.
Pues gracias por estar de nuevo en el Duros a Cuatro Pesetas. Oye, cuéntanos, ¿hay muchos acuerdos entre Hacienda y particulares en materia fiscal?
La verdad es que es una información que Hacienda se guarda bastante de dar. Hay cierta opacidad, secretismo sobre de las inspecciones que realiza Hacienda, cuántas de ellas terminan en acuerdo. O sea, no hay información pública. Ha habido un caso recientemente que no sé si los oyentes lo recordarán, que son todas las inspecciones que ha lanzado Hacienda por la ley Becan, que son todos los profesionales, residentes, extranjeros que trabajan en España durante un máximo de 5 años y que Hacienda ha realizado una batería de inspecciones que, bueno, que también está teniendo mucho ruido político. Aquí es el único sitio, digamos, donde Hacienda ha dado algunos datos sobre estas inspecciones. Y es que de todas las inspecciones que se han realizado, el 70% de ellas se han cerrado con acuerdo. Con acuerdo o con acta de conformidad, es decir, que 7 de cada 10 inspeccionados al final terminan llegando a un acuerdo con la agencia tributaria. Esto en el caso específico de las inspecciones que tienen que ver con la ley Becan, que bueno, que si queremos extrapolarlo, pues sería un dato que podría referir, ¿no? Pero como tal, no hay estadísticas sobre este tipo de acuerdos.
Es curioso porque Hacienda publica cada año la lista de los más morosos con la agencia tributaria, esos son datos públicos, y sin embargo, sobre este tipo de acuerdos, este tipo de inspecciones, ahí hay opacidad absoluta.
Pues absolutamente. Bueno, la ley de la lista de morosos, que es una iniciativa que se publicó pues hace 10 años, creo que con el ministro Montoro, que era entonces del PP, ya tuvo bastante polémica, ¿no? Porque suponía revelar, digamos, información tributaria de los ciudadanos, ¿no? Entonces eso ya fue judicializado, fue muy criticado en su día, y tal, pero desde el gobierno pues decían, bueno, solo vamos a publicar información cuando sean condenas firmes, sentencias firmes y haya una deuda que sea mayor a una cantidad concreta, que no sé si eran 600.000 euros o algo parecido. Entonces sí se va a publicar la lista se va a incluir la lista de morosos. Era un elemento para disuadir, digamos, a la gente, o sea, para incentivar que la gente pagar a las, claro, las deudas pendientes, ¿no? Pero en este caso, imagínate, o sea, una de las cuando se hacen inspecciones de la agencia tributaria, tanto de la agencia tributaria como cuando luego se eleva la fiscalía, que es lo que está pasando con el caso de González Amador, que si quieres hablamos de esto, no es, ¿sí?, simplemente una inspección de, oye, que te has dejado de computar estos ingresos o estas facturas que me has computado en este ejercicio no me cuadran, vamos a regularizar esta... No, no. Ahí, cuando Hacienda detecta que hay posible delito fiscal y por una cantidad elevada, ya no negocia nada. Es decir, aquí, con la pareja de Ayuso, con el señor González Amador, ¿sí?, Hacienda ya no negocia nada. Hacienda detecta que hay una posible comisión de fraude fiscal y eleva el caso a la Fiscalía. Y entonces ahí ya pasa a otro nivel absolutamente diferente y quien negocia es la Fiscalía de Estado, en este caso con González Amador. Cuando se detecta este delito fiscal, que es que la cantidad supuestamente defraudada sea mayor de 120.000 euros o que se perciba que realmente no es un error, sino que ha habido una intencionalidad de defraudar ese dinero y hay pruebas, ahí el inspector de Hacienda, digamos, coge el expediente y dice, uy, aquí hay indicios de comisión de delito. Acaba mi trabajo, negociador o de liquidación, y se lo paso a la Fiscalía. Y es el punto en el que estalló el gran caso de González Amador y en el que estamos hablando. Muy común en muchos casos, pero claro, por ser una persona de relevancia pública, por ser pareja de quien es, al final al señor González Amador pues le ha pasado lo que es la pesadilla de cualquier... De cualquier investigado por Hacienda, que es que todo el mundo lo sepa, ¿no? Claro. Y en su caso, pues lo ha sabido pues media España, pues la otra media se está enterando ahora.
Sí, porque en estas negociaciones, el hecho de que seas un particular o una empresa, ¿eso influye de alguna manera?
No, cambia mucho. No cambia mucho. Al final, la comisión del delito la pueden hacer tanto particulares como empresas. Esa comisión del delito, esos indicios, más o menos están tasados en la misma cantidad. 120.000 euros, pues si uno está defraudando en el IRPF o como autónomo, o el devengo del IVA, etcétera, etcétera. Y en el caso de las empresas, les afecta cuando se está defraudando en el impuesto de sociedades. Todo el mundo... es igual delante de Hacienda y particulares y empresas.
Se te ha escapado una risilla, Bernat, con esto de todo el mundo es igual ante Hacienda, ante la ley.
Eso es como lo que decía, que todos somos iguales ante Hacienda, accidente, la muerte, pues ante la ley, pues en fin, pues esto no escapa a nadie. Igual que a la muerte, pues a los impuestos, que decía Benjamin Franklin, todos somos iguales y empresas y particulares, pues todo el mundo corre la misma suerte cuando hay un inspector. Otra cosa es el volumen, ¿no? O el tamaño, digamos, de la empresa. Cuando es una gran empresa que tiene unos resortes jurídicos, de abogados, pues importante, pues suele estar más armada y con más capacidad de ir a juicio, ¿no? Y de defenderse ante Hacienda, que cuando es un particular, claro, que dice, mira, me viene Hacienda con todo, pues me interesa solucionarlo lo antes posible y pasar página, ¿no? De hecho, si uno va a las... que nosotros los periodistas económicos recurrimos bastante a la consulta de las cuentas públicas que publican, las cuentas anuales que publican las empresas en el registro mercantil, las grandes empresas siempre tienen un apartado que es litigiosidad con Hacienda o liquidaciones pendientes de resolver. Todo el mundo tiene algún tipo de lío con Hacienda que terminan en el contencioso administrativo, que al final es la vía judicial donde se dirimen estas cosas, ¿no? Otra cosa ya es, como estamos viendo, que hay un delito fiscal. Claro. Eso ya, entonces ya no es un litigio con Hacienda, sino con Fiscalía.
Pues veremos cómo termina este caso, al que estamos asistiendo todos expectantes, de Álvaro García Ortiz, de González Amador, en fin. Bernat García, director de Economía Digital, muchas gracias por explicárnoslo de nuevo aquí en el Duros a Cuatro Pesetas.
Pues un placer, como siempre.
Y antes de terminar el programa, vamos con nuestra premonición habitual. Vamos a intentar adivinar cuáles serán las noticias económicas que llenarán los titulares a partir de mañana. Para eso nos vamos a elmundofinanciero.com.
Elmundofinanciero.com. Más de 75 años ofreciendo la información económica y financiera más solvente.
Que por algo son el decano de la prensa económica digital en España y allí nos espera ya su director, José Luis Barceló. ¿Qué tal, José Luis?
Muy buenos días.
Pues bueno, ¿por dónde van a ir los tiros esta semana?
Bueno, pues van con esos 2.000 días que van a dejar para la semana que viene mucho que hablar de Nadia Calviño al frente del gobierno. Dice que le quedó por hacer un gran banco público en torno al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, algo que no está ahí. Bueno, también se ha hablado de muchas veces de algún tipo de banco hipotecario estatal como el que en su día hubo. Esa va a ser alguna de las notas. Desde luego también en torno a Hacienda se va a hablar. Ha dejado congeladas en prácticamente la totalidad, el 90%, de las devoluciones a mutualistas con un giro para atrasar los pagos. Esos giros de Hacienda han atrasado las devoluciones pendientes en torno a 2 millones de antiguos mutualistas. Hay muchísimas quejas de esto. Ha habido protestas a nivel de calle. La ola de solicitudes desbordó las previsiones del gobierno, la estimación inicial de costes del ministerio, y ha disparado la factura de los 1.700 millones iniciales de euros que estaban en las que estaba estimado en torno a más del doble. Van a ser como 3.555 como mínimo, como poco. Y luego también se va a hablar mucho, Jordi, de líneas aéreas. Hay una situación en torno a... Bueno, Iberia se ha disparado en su beneficio un 15% por encima de eso entre enero y septiembre hasta los 2.700 millones de euros, pero se ha congelado un poquito en verano. Y luego también la avanzadilla que está haciendo Turkish Airlines, está aprovechando el filón de Barajas para lanzar una ofensiva en Latinoamérica y competir incluso con Iberia. Turkish ha llegado a pagar incluso 300 millones por el 26% de Europa, y esto lo ha hecho por adelantado pese a no contar con las autorizaciones necesarias. La compañía otomana calcula que va a tardar en torno a un año en poder entrar en la aerolínea española, a pesar de lo cual ha adelantado esos 300 millones de euros por el 26% de la cuota. La aerolínea devuelve así el rescate de 475 millones que había hecho a la SEPI. La operación debe pasar todavía por el examen de Bruselas y el escudo antiopas y, bueno, algunas cuestiones también del mercado de la competencia, pero en principio parece que Turquía se está lanzando una ofensiva para copar más mercados en continentes donde no estaba presente.
Bueno, pues ahora que cerramos el capítulo OPA BBVA Sabadell, pues parece que empiezan otros culebrones, como el de Turkish. Lo seguiremos de cerca. José Luis Barceló, mil gracias.
A vosotros, buen día.
I fins aquí el Duros a quatre pessetes d'aquesta setmana, d'aquest diumenge de novembre. Ens tornem a retrobar d'aquí 7 dies. Avui hem parlat, doncs, déu-n'hi-do, d'habitatge, d'energia, de judicis, d'advocats, d'hisenda. I és que al cap i a la fi tot acaba de ser un barrejat, un poti-poti de coses que acaben afectant la nostra vida i les nostres butxaques. I nosaltres des d'aquí les intentem seguir i us les intentem explicar amb els experts i els implicats. I ho tornarem a fer la setmana que ve a les sintonies de COPE, en aquest el vostre programa que es diu Duros a quatre pessetes. Soc el Jordi Tunyón, ha estat un plaer, que acabeu de passar un gran diumenge.